107.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar, editat pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us acompanyarem durant aquesta estona en Santi Grimau, al control tècnic, Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Aquest proper dimarts, 13 d'octubre, farà 2 anys d'un esdeveniment que va reunir moltes persones a Tarragona en ple any de la fe. Es tracta de la beatificació de més de 500 màrtirs del segle XX, entre ells el bisbe auxiliar de Tarragona, Manuel Borràs. Un fet que ens recorda el martiri i la persecució que molts cristians pateixen també avui dia, en ple segle XXI. Simplement per això, pel fet de ser cristians. Avui ens en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en el seu missatge dominical als quatre vents.
Déu mos guard. Dimarts proper es compliran 2 anys d'un esdeveniment que va reunir milers de persones a Tarragona. En coincidència amb l'any de la fe proclamat per Benet XVI, el 13 d'octubre de 2013 van ser beatificats 522 màrtirs del segle XX. La persecució contra els cristians al llarg de la història es va iniciar en els primers anys de l'Església i continua avui amb vigor renovat. En els noticiaris veiem amb horror com es mata cristians pel simple fet de ser-ho i com es destrueixen temples i monuments antics per a fer oblidar a les futures generacions que alguna vegada van existir. També a Espanya, i particularment a Catalunya, en els anys 30 del segle passat es va produir una persecució religiosa cruenta, amb la mort de milers de sacerdots i religiosos i religioses i la destrucció d'esglésies i imatges amb la voluntat de fer taula rasa de la religiositat del poble. Quan fa 2 anys llegíem amb emoció les breus biografies dels nostres màrtirs, elles mateixes ens mostraven bé el perfil. Persones senzilles, joves idealistes, la majoria, i altres sacerdots generosos que havien servit molt de temps en petits pobles o religiosos i religioses lliurats a la pregària i al servei de l'educació o de la caritat. La gent sabia on podia trobar-los per a qualsevol moment important de les seves vides, el naixement, el matrimoni, la mort, i en les celebracions eucarístiques diàries i dominicals o al carrer o al bar del poble. Em va commoure conèixer els familiars d'alguns dels màrtirs. Durant moltes dècades van guardar un record viu d'ells i es van explicar de pares a fills el que havia passat, posant èmfasi en la seva bondat i capacitat de perdó. Sovint una fotografia penjada a la paret o emmarcada damunt un moble mantenia la imatge d'aquelles persones a les quals una espiral de violència va portar a convertir-se en víctimes. Sens dubte, la família li resa invocant la seva protecció. I això és el que també podem fer nosaltres amb els màrtirs que han passejat pels mateixos carrers i places i que han freqüentat les nostres mateixes parròquies. Que ells ens ajudin en les nostres tasques diàries perquè sapiguem estimar de veritat, ser servicials i perdonar quan sigui necessari, i que, en pensar en ells, resem també pels màrtirs d'avui en països on el simple fet d'anar a missa o llegir l'Evangeli suposa un perill de mort. Adeu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 11 d'octubre, que és el 28 de durant l'any. Seguim escoltant el capítol 10 de l'Evangeli segons Sant Marc, avui els versets del 17 al 30.
Quan es posava en camí, un home s'acostà corrent, s'agenollà davant de Jesús i li preguntà:
Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, que és Déu. Ja saps els manaments. No matis, no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament, no facis cap frau, honra el pare i la mare.
Ell li va dir:
Mestre, tot això ho he complert des de jove.
Jesús se'l mirà i el va estimar. Li digué:
Només et falta una cosa. Ves, ven tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després, vine i segueix-me.
En sentir aquestes paraules, Aquell home va quedar abatut i se n'anà tot trist, perquè tenia molts béns. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als seus deixebles:
que n'és de difícil per als qui tenen riqueses entrar al regne de Déu.
Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren molt sorpresos. Però Jesús els tornà a dir:
fills meus, que n'és de difícil entrar al regne de Déu. És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu.
Ells quedaren encara més desconcertats i es deien els uns als altres:
si és així, qui pot salvar-se?
Jesús se'ls mirà i digué:
als homes els és impossible, però no a Déu, perquè Déu ho pot tot.
Llavors Pere li va dir:
mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit.
Jesús digué:
us ho asseguro. Tothom qui per mi i per l'Evangeli hagi deixat casa, germans, germanes, mare, pare, fills o camps, rebrà, ja en el temps present, 100 vegades més de cases, germans, germanes, mares, fills, camps, i també persecucions, i, en el món futur, la vida eterna. Molts passaran de primers a darrers, i molts de darrers a primers.
I donem la paraula ara a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens ajuda a comprendre millor el que hem escoltat.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 11 d'octubre celebrem el diumenge 28 de durant l'any. Recordem les paraules de Jesús: on n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d'ells. Recordem que quan la paraula de Déu s'anuncia i el cor es deixa plasmar per la gràcia que transforma, es travessa el llindar de la porta de la fe.
Necessitem la saviesa de Déu per aconseguir la plenitud de la nostra vida i mantenir-nos-hi. Obrim els ulls i trobarem la saviesa escampada en la naturalesa i en les persones, però sobretot en la Sagrada Escriptura que Déu ens fa arribar a través dels seus amics i d'una manera plena en Jesús. Compartir amb Déu i tothom l'amor i el goig del regne de Déu és fruit de la saviesa divina.
Recordem que la fe en la saviesa introdueix en la vida de comunió amb Déu i permet l'entrada en la seva església. És la porta sempre oberta per a nosaltres, i travessar aquesta porta suposa emprendre un camí que dura tota la vida.
Benet XVI ens diu: en aquest sortir del Pare i tornar a ell, la paraula es presenta davant nostra com a narradora de Déu. En efecte, diu Sant Ireneu de Lió: el fill és el revelador del Pare. Jesús de Natzaret, per dir-ho així, és l'exegeta de Déu que ningú no ha vist mai. Ell és la imatge del Déu invisible. Es compleix així la profecia d'Isaïes sobre l'eficàcia de la paraula de Déu. Com la pluja i la neu cauen del cel per amarar la terra i fer-la germinar, així la paraula de Déu no tornarà a mi infecunda. Realitzarà el que jo volia, complirà la missió que jo li havia confiat. Jesucrist és aquesta paraula definitiva i eficaç que ha sortit del Pare i ha tornat a ell, complint perfectament en el món la seva voluntat.
L'Evangeli ens presenta el camí d'entrada al regne de Déu: seguir Jesús, experimentar el valor de la seva església, que neix, viu i es fonamenta sobre la paraula de Déu.
En l'Evangeli de Marc, Jesús ens recorda que només és bon mestre Déu que ens encamina vers la plenitud neta de la bondat. Per això, només seguint Jesús captarem i experimentarem la plena felicitat que Déu ens està oferint en el seu mestratge. Jesús ens fa entrar en el valor de les persones, de les coses i dels temps.
Aquesta propera setmana es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació i el Dia Internacional de l'Erradicació de la Pobresa, els dies 16 i 17 d'octubre, respectivament. És per això que Mans Unides, que organitza cada any un gest de fraternitat, el que es coneix com el berenar de la fam, unint-se simbòlicament a tots els qui pateixen conseqüències de la pobresa i la fam. Actualment, segons la FAO, l'Organització de Mans Unides per l'Alimentació, una de cada 9 persones del nostre món no té els aliments necessaris per tenir una vida saludable i activa, i gairebé 2.000 milions de persones viuen en la més absoluta pobresa. Per parlar d'aquest tema ens acompanya avui la presidenta de Mans Unides Tarragona, Teresa Feliu. Benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
En què consisteix exactament aquest berenar de la fam?
Bé, el berenar de la fam és un dels actes emblemàtics que es fa a Tarragona des de fa ja molts, molts anys. I és una trobada solidària i a la vegada doncs, lúdica, on el que es vol és sensibilitzar sobre la problemàtica de la fam i la pobresa en el món. És una trobada adreçada més aviat a la gent de Tarragona Ciutat, sobretot a les parròquies de Tarragona Centre, no?, on el que volem és despertar aquest compromís i envers els altres i envers aquesta situació de pobresa i de fam que hi ha en el món. Consisteix doncs, en un acte senzill d'un berenar de coca amb xocolata i ens serveix també per poder presentar els treballs que va fer Mans Unides, els projectes, experiències, vivències, una manera de que la gent se'n doni compte de que aquesta situació encara existeix i que arrencar aquest compromís d'ajudar els altres.
I cada any aquest berenar col·labora amb un projecte determinat de Mans Unides.
Sí.
Aquest any quin projecte
és? Aquest any el projecte és un projecte per ajudar amb un hospital rural de Moçambic. És un projecte per construir 8 apartaments pel personal sanitari perquè aquest hospital, que està en una zona rural al sud, una zona agrícola, una zona on viu, o sigui, depèn de les pluges, sinó això genera desnutrició, i una zona també on hi ha molts joves que s'han vist obligats a emigrar a les mines de Sud-àfrica i tornen amb problemes de salut, de la sida, de tuberculosi, etc. Aquest hospital atén aquestes 80.000 persones anuals i el que li passa és que necessita més personal mèdic i actualment el Ministeri de Salut de Moçambic doncs, no els hi dona o no els incrementa la ràtio de personal sanitari perquè no hi ha disponibilitat d'allotjament. Aleshores, el comitè de l'hospital, que està portat per unes religioses, va demanar aquesta ajuda a Mans Unides i Mans Unides, diguem-ho així, construirà aquests 8 apartaments que permetrà doncs, beneficiar no solament el personal sanitari, sinó tota la gent, perquè es veurà incrementat el nombre de, o sigui, la plantilla de personal sanitari.
Hem parlat del berenar, de l'acte, hem parlat del projecte, però diem ara doncs, el dia, l'hora, es farà el 14 d'octubre, aquest proper dimecres.
Sí, el proper dimecres, 14 d'octubre, al Col·legi del Sagrat Cor, a les 6 de la tarda.
Què ha de fer la gent per participar-hi?
Bé, una manera de participar... Jo crec que assistir, que és una manera de demostrar un compromís envers aquestes situacions i recolzar aquesta campanya que tenim aquest any de lluita contra la pobresa té puntes, no? Hi ha una manera que és anar a la delegació de Mans Unides, comprar un tiquet pel berenar o el mateix dia del berenar al Col·legi del Sagrat Cor es posa a la venda els tiquets doncs, un mitja horeta abans d'iniciar l'acte. I el que no hi pugui participar, perquè millor no pot, però vol contribuir-hi, doncs hi ha la possibilitat de fila zero. El tiquet, l'aportació és de 10 euros.
Doncs molt bé. Alguna cosa a afegir més?
No, jo us animo a això, demostrar realment que ens podem comprometre i us vindo doncs, que assistiu, perquè és una manera de conèixer també què és el que estem fent en tots aquests països i quins projectes portem a terme.
Doncs esperem que sigui un èxit perquè la causa doncs, s'ho mereix. Teresa Feliu, presidenta de Mans Unides Tarragona, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Anna, per convidar-me.
Thank you. I obrim ara l'espai informatiu explicant-vos que el doctor Armand Puig és el primer rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, de nova creació, format per tres facultats eclesiàstiques ja existents.
El cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecte de la Congregació per a l'Educació Catòlica, ha erigit canònicament a Barcelona l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Format per la Facultat de Teologia de Catalunya, fundada l'any 1968, la Facultat de Filosofia de Catalunya, fundada l'any 1990, i la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes, fundada l'any 2014. Amb la creació de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, culmina així un procés de gairebé mig segle que ha dut a la creació d'una institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics centrats en la investigació i aprofundiment de moltes qüestions teològiques, filosòfiques i històriques, en relació interdisciplinar i al servei de l'evangelització.
I recentment, en un acte senzill, s'ha inaugurat el curs 2015-2016 del Seminari Major Interdiocesà, que agrupa els seminaristes de Catalunya en el seu període formatiu, mentre es preparen per a ser mossens.
L'acte va comptar amb la presència de tots els bisbes de Catalunya, entre els quals el nou bisbe de Lleida, que visitava per primer cop el seminari del carrer Casp de Barcelona. Després de la pregària de l'hora entre dia a la capella, el rector del seminari, mossèn Norbert Miracle, va presentar als seminaristes i després monsenyor Joan Enric Vives, bisbe delegat per al seminari, va parlar sobre la comunió sinodal entre les nostres 7 diòcesis i el nou pla de formació sacerdotal que està en curs d'aprovació per la Santa Seu. L'arcabisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarragonense, monsenyor Jaume Pujol, va animar els seminaristes en aquest període de formació tan important per a les seves vides, remarcant la importància de ser diòcesi i la dedicació a l'estudi, tan essencial per a la preparació dels futurs sacerdots diocesans. En el Seminari Major Interdiocesà hi formen part els seminaristes de 7 diòcesis amb seu a Catalunya, tret de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.
I acabem explicant-vos aquest dissabte passat ha mort mossèn Josep Asens Huguet als 92 anys d'edat. L'any 2010 havia rebut la medalla d'or de la ciutat de Reus.
Ordenat de prevere el 22 de gener de 1950 a la Capella Major del Seminari de Tarragona, va iniciar el seu ministeri sent vicari de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Reus, al mateix temps que va ser conciliari diocesà de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica. Anys més tard, seria vicari de la parròquia de Santa Maria de Salou i rector de l'Assumpció de Reus. L'any 1984 va ser nomenat vicari episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i l'Urgell Garrigues. Entre d'altres càrrecs pastorals, va ser capellà de les Germanes Clarisses de Reus i conciliari de la Càritas Interparroquial de Reus. Darrerament havia estat capellà de l'Institut Pere Mata de Reus i capellà adscrit a la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus. El seu funeral es va celebrar aquest dilluns 5 d'octubre a l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel d'Alforja.
Avui ens fem ressò del primer congrés de laïcat a Catalunya que s'ha fet els dies 2 i 3 d'octubre a Poblet. S'hi han aplegat més de 500 persones i hem pogut parlar amb algunes d'elles. Us ho expliquem tot seguit.
Una església en sortida i en el món, com diu el Papa Francesc. Recollint aquesta idea i a 50 anys del Concili Vaticà II, s'ha organitzat el primer congrés de laïcat a Catalunya amb el lema «Ser més església, servir més al món». La trobada ha plegat els dies 2 i 3 d'octubre més de 500 persones de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya i les diòcesis de Mallorca i Menorca al monestir de Santa Maria de Poblet. Aquesta iniciativa va sorgir fa 3 anys de la mà d'un grup de cristians procedents de diverses realitats eclesials de les diòcesis amb seu a Catalunya i agrupats a la xarxa Laïcat 21. Maria Mercè Cerdà, de Tarragona, és un dels membres de l'equip organitzador. Ella ens explica com va sorgir aquesta iniciativa.
Això va ser parlant del Concili Vaticà II, que hi havia coses que trobàvem que no s'havien desenvolupat prou, no? I llavors, parlant una miqueta d'això, perquè era el cinquantenari, bé, de fet, encara ho és, no? Ara s'acaba, ara és el cinquantenari de la clausura. Doncs, parlant d'això, vam dir... Va sortir el tema del laicat, no? Que només el Concili havia tingut moltíssima empenta i que això havia acabat decaient, no? I bé, o almenys s'havia estancat, diguem-ho així, no? I llavors, doncs, ara el que... Nosaltres vam pensar doncs, que era el moment de donar una empenta una altra vegada al tema del laicat i prendre consciència que som corresponsables en l'Església. La majoria dels membres de l'Església som laics i, per tant, doncs, bé, nosaltres aquí al Congrés hem intentat dir dues coses. Una, que hi ha una vocació laical i dues, com a laics, tenim una missió dins de l'Església.
Un altre membre de l'organització és l'Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana al Bisbat de Tortosa. Adell remarca la importància de crear espais on compartir les experiències de fe.
Pensàvem que seria bo que els laics ens poguéssim trobar i compartir pues, aquelles inquietuds que teníem i que portem per dins i que a vegades ens costa, en el nostre entorn més proper, poder-les expressar, concretar, perquè bueno, pues, a nivell local l'Església doncs a vegades és una mica pobra a nivell de número de persones, no? Encara que molt rica pues, a nivell humà. No?
El Congrés va començar amb una vetlla de pregària al vespre, amb el tema «Hem estat cridats a ser laics», plena de símbols, cants, silenci i textos evocant situacions concretes del nostre món. L'endemà dissabte, el Congrés es va estructurar en una vintena d'activitats en diversos formats, com ara tallers, taules rodones i conferències, conduïts per laics, religiosos i preveres, a través de tres eixos: laics en l'Església, cristians en el món i l'espiritualitat laical. Des de l'organització es va agrair el suport dels bisbes catalans. El bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltavull, valorava així la trobada.
Bé, jo com a bisbe no puc fer res més que estalonar, recolzar la iniciativa, animar a que això es faci, que en continuïn moltes d'iniciatives d'aquestes. No separaria laicat de jerarquia o de bisbes o capellans, o que això també a vegades molta gent ho té com a separat, sinó tot el contrari, tots som poble de Déu, i dins el poble de Déu, que tots som iguals pel baptisme, però llavors tenim unes missions molt concretes que puguem viure amb igualtat però amb corresponsabilitat, aportant cadascú de nosaltres tot el que el Senyor ens ha donat, els carismes propis i les capacitats pròpies al servei de tot el poble de Déu. I ser una bona llavor, sobretot, enmig de la societat, que això és el que Jesús ens demana. No pensar que això només és per nosaltres, sinó, com el Papa diu, tot això és per sortir i anar allà on hi ha tanta necessitat per aportar-hi la joia de l'Evangeli, que en definitiva és el que estem buscant fer realitat.
Els joves també van tenir el seu protagonisme en el Congrés. Ens ho explica mossèn Toni Roman, rector de la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar, de Barcelona, que va acompanyar un grup de nois i noies del moviment cristià de joves. Escoltem-lo.
Preparat com un espai jove dintre del Congrés, volíem que d'alguna manera, també, sent un Congrés que mira per l'Església, pels laics en el món, no podíem deixar de convidar especialment o crear un espai una mica més significatiu per als joves. No? I això és el que hem intentat, i han vingut joves de diversos moviments i de diverses diòcesis també. Estem molt contents perquè s'ha creat això, el que volíem, no? Una mica un espai on els joves puguin també especialment dir la seva en aquest moment d'Església i en el món i com ser cristià avui per ells.
Tot i ser un congrés de laics, van ser diverses les vocacions que es van aplegar a Poblet, fent visible així el rostre de l'Església que pelegrina a Catalunya. El Víctor Mosquera, de l'Arxidiòcesi de Tarragona, és seminarista de cinquè curs i també va voler ser-hi present.
En primer lloc, que sentir i escoltar les opinions dels feligresos, de la feligresia, no? De la gent del poble de l'Església, no? Jo ara m'estic preparant per a prevera, però això no vol dir que nosaltres haguem d'estar separats de la gent, no? Nosaltres hem de tocar de peus en terra i veure què és el que es cou, què és el que es mou a les nostres comunitats. És per això que m'ha motivat venir a aquest congrés, no? Un congrés organitzat per laics és molt motivador perquè vol dir que les nostres comunitats no estan mortes.
Com acostuma a passar en aquest tipus de trobades, l'alegria viscuda encoratja i dona esperança per viure el dia a dia. És el que expliquen en Raül i l'Helena, un matrimoni jove i cristià.
Home, aquestes experiències sempre són puntals, no?, que donen gasolina, no?, per continuar, no?, i molta esperança, no?, molta força, no?, i a més també com amb la responsabilitat de després, no?, ser transmissors, no?, d'aquesta esperança, no?, que perceps per aquí, no?, doncs no guardar-te-la per tu, no?, és
com carregar piles, no?, d'omplir-te de Déu, no?, de veure que hi ha gent que segueix el mateix camí que tu i que, bueno, això, que fem camí junts, entre tots, com a Església.
Acabada l'Eucaristia, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, es va llegir un manifest que destacava la necessitat de compromís dels laics cristians a l'Església per servir més i millor el món d'avui.
És moment ara per fer un cop d'ull als actes que hi ha programats a l'Arxidiòcesi de Tarragona per aquests propers dies amb la Montse Sabater.
Doncs comencem pel dilluns 12 d'octubre, que és la festa de la Mare de Déu del Pilar a Tarragona. A les 12 del migdia hi haurà la solemne ofrena floral i a 1:15 l'Eucaristia de la Mare de Déu del Pilar, presidida pel senyor arquebisbe. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona i organitza el Centre Cultural de l'Aragó a Tarragona. Passem al dimarts 13 d'octubre, amb la missa pel segon aniversari de la beatificació de l'any de la fe. L'Eucaristia serà la memòria litúrgica dels beats Manuel Borràs, bisbe, i companys màrtirs, i serà presidida pel senyor arquebisbe. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a 8:00 PM. Pel dimecres 14 d'octubre hi ha 2 actes. El primer és una conferència que porta per títol «Cada imatge, un missatge». L'explicació del significat de cada tipus de creu a càrrec de mossèn Jaume Roig. Abans de la conferència s'inaugurarà l'exposició de creus a l'església parroquial. Tindrà lloc a la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus, que es troba al carrer Josep Sardà i Cailà, número 9, 8:00 PM. I organitza la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus. I el segon acte és el berenar de la fam, en el que el projecte al qual anirà destinada la recaptació és la construcció de 8 allotjaments per al personal sanitari a un hospital rural a Moçambic. El tiquet donatiu és de 10 euros i es pot reservar a la delegació de Mans Unides a la Rambla Nova 119 o el mateix dia del berenar. També es pot contribuir amb la filera 0. Per a més informació, cal adreçar-se al web www.mansunides.org. Tindrà lloc al Col·legi Sagrat Cor de Tarragona i començarà a 6:00 PM. Organitza Mans Unides de Tarragona. Passem al dijous 15 d'octubre amb la cloenda de l'any jubilar teresià a Tarragona. El senyor arquebisbe presidirà les vespres i la missa solemne. Tindrà lloc a l'església del monestir de Sant Josep i Santa Anna, que són les carmelites descalces de Tarragona, 6:45 PM. I per últim, l'últim acte és el dissabte 17 d'octubre, amb la conferència de Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia. Tindrà lloc al Casal Montblanquí a 12:00 PM i organitza Càritas Arxiprestal de la Conca de Barberà.
Molt bé, doncs tots aquests actes us recordem que els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat. Per avui posem punt i final a aquest programa El Campanar des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per seguir-nos i ens retrobem de nou la setmana vinent a la mateixa hora. Que vagi molt bé. A reveure. Contento por vivir, sentir la vida en cada instante, en las pequeñas cosas, cosas grandes o insignificantes. Saber que el tiempo que yo vivo es un suspiro, es un regalo y mejor aprovecharlo. Quiero contarte un secreto al oído, si me prometes que queda entre tú y yo. Son tus palabras las que pueden crear vida, o como flecha ardiendo destruir. Mirar más allá de lo que ven mis ojos, lo invisible, lo intangible, lo valioso. Y amar lo que no es como si fuera, como viendo al viento en mi espera. Y soñar
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.